Són les 5 de la tarda, 11 minuts. D'aquí 20 minuts, Pedro Sánchez farà una compareixença de premsa, concretament a la Moncloa, i diuen que també hi haurà l'opció de preguntes amb aquests relleus al seu govern, entre d'altres el del Ministeri de Sanitat. Bones notícies, canviant de qüestió, en el tractament contra el coronavirus. I és que un fàrmac antiviral produït a Espanya redueix en un 99% la càrrega viral de la Covid-19. La investigació s'acaba de publicar a la revista Science i apunta que aquest fàrmac de nom, a veure si ho diem bé, Plitidepsina, és molt més eficaç que el famós i conegut Redemsivir, que aquest sí que ja hem après a dir-lo correctament. Saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Bona tarda. Remdesivir.
Remdesivir,
sí. Ja hem après.
Aquest ens el sabem. Ara, el que hem conegut avui, la Plitidepsina, aquest encara no el dominem. Es comercialitza amb el nom de... Que a més, no, o sigui, es coneix, o sigui, el nom, diguéssim, original, o el correcte nomenclatura és la Plitidepsina, però es comercialitza amb el nom de Aplidin. I s'utilitza com antimoral. Els experiments realitzats han demostrat que té una eficàcia antiviral i un perfil de toxicitat molt prometedors. A veure, Josep Corbella, què en sabem d'aquest medicament i quines esperances tenim perquè, a veure, també hem de saber curar el coronavirus, no? I més amb, tal com amb la dinàmica amb la que estem de les vacunes, que tot apunta que la cosa va per llarg.
Doncs bé, és un fàrmac que, com deies, té activitat antitumoral, que està aprovat a Austràlia contra el mieloma múltiple, que és un tipus de càncer de les cèl·lules de la sang que produeixen anticossos, les cèl·lules del plasma que produeixen anticossos. És un fàrmac desenvolupat per una companyia farmacèutica espanyola, Farmamar, i ara hi ha un estudi liderat per l'Adolfo García Sastre, que és un viròleg excel·lent espanyol. Ell és de Burgos, que treballa a Mount Sinai a Nova York, a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, que és un molt bon viròleg. I el que va fer l'Adolfo García Sastre i el seu equip va ser, contra el virus de la Covid, què podem fer? I van començar a provar molts compostos diferents en cultius cel·lulars. I d'aquests, un que va ser prometedor va ser la Plitidepsina. I aleshores han fet un seguit d'estudis amb resultats extremadament encoratjadors. Què han fet? Per una banda, amb cultius cel·lulars, amb cèl·lules, per exemple, amb cèl·lules de l'aparell respiratori humà, han comparat l'eficàcia de la Plitidepsina amb l'eficàcia del Remdesivir. I han vist que la Plitidepsina és molt més eficaç per aturar la infecció pel coronavirus, pel SARS-CoV-2. Què han fet també? Amb ratolins, han comparat els dos fàrmacs, la Plitidepsina i el Remdesivir, en ratolins, que han vist que novament en aquesta situació sembla ser molt més eficaç la Plitidepsina. Té dos avantatges. Un és aquesta major eficàcia. Un altre és que aquest fàrmac no actua contra el virus, sinó que actua contra una proteïna del cos humà que el virus utilitza. I això és un avantatge perquè limita la capacitat que el virus es torni resistent al fàrmac. Contra un antiviral, el virus pot aprendre a esquivar-lo. Contra un fàrmac que va contra una proteïna humana, el virus no es pot adaptar. Per tant, a priori, tots són avantatges. Què falta? Falta provar-lo en persones. Encara no sabem si funcionarà o no.
Doncs aleshores, perdona, però...
Va per llarg.
Home, és que, clar, aquest matí hi havia una eufòria, hi havia, en fi, un engrescament als diferents mitjans, i ara, que m'estàs dient, de cop i volta m'ha refredat l'ebullició.
A veure, hi ha hagut una eufòria en mitjans espanyols perquè és un fàrmac d'origen espanyol.
Bueno, mitjans espanyols i... Sí, exacte, mitjans
però
espanyols de tota mena.
Però ho has vist en mitjans internacionals?
No.
Que segueixen l'actualitat de la Covid? No. O sigui, és un fàrmac extremadament prometedor amb els resultats que tenim fins ara. Però falta comprovar si funciona en persones. Tant de bo funcioni. Si mirem la perspectiva del que ha passat al llarg de la història de la Covid, que només fa un any que va començar, home, doncs en menys d'un any s'han desenvolupat tractaments, s'han provat, s'han assajat tractaments i han arribat als pacients. Per tant, provar això en pacients i que arribi als hospitals, si funciona, no ha de requerir anys. S'ha de poder fer en qüestió de mesos. Però, efectivament, s'ha de comprovar que funcionin pacients. I això És imprescindible fer-ho i és imprescindible fer-ho bé.
Per tant, diguéssim que això no és un... No, diguéssim, no estem parlant de mesos, sinó que potser estem parlant de que ens aniríem a finals d'any. Ho dic perquè, per exemple, Adolfo García Sastre, que abans mencionaves, microbiòleg de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ja a finals del 2020, concretament al desembre, en plena realització de l'estudi, ja avançava que els resultats eren prometedors i explicava, en aquest cas a Telemadrid, les proves realitzades.
Funciona muy bien en inhibir la replicación del virus, del SARS-CoV-2. Lo hemos probado en sistemas celulares. Es capaz de inhibir un producto de la célula que se necesita para la replicación del virus. Inhibe con muy buena capacidad la replicación del virus en células, pero también hemos empezado a probarlo también en modelos de animales, en dos modelos distintos de ratón, y también nos está dando muy buenos resultados.
Bueno, si els tenim en los ratones, de proves amb els ratolins, de passar a humans i després que es validi, etcètera, etcètera, estem parlant d'un any,
de
no?
De mesos. No crec que no? faci falta tant. A veure, podem dir, fins ara aquest fàrmac, tot ha anat perfecte, tot ha anat el millor possible. Tenim un fàrmac prometedor, potencial, que pot arribar a ser molt útil.
Home, i tant.
Com antiviral. Amb tot el desenvolupament de tractaments contra la Covid, els tractaments farmacològics no han anat tan de pressa com les vacunes. Amb vacunes s'ha avançat moltíssim i ha hagut resultats espectaculars. Amb fàrmacs tot està costant molt més. El Remdesivir, que inicialment semblava que seria fantàstic, resulta que els avantatges que porta són limitats. Moltes de les coses que s'havien provat han fracassat. Per tant, ens fan falta aquests tractaments farmacològics. I aquí tenim un bon candidat, però no està demostrat encara que funcioni.
Molt bé. Doncs això és el que hem volgut explicar, i en aquest cas ho ha fet el periodista, en aquest cas Josep Corbella, que sempre és a parlar clar i cristal·lí al voltant d'aquest medicament, que avui, en fi, diguéssim que tothom, com que a vegades en moltes ocasions no t'acaben d'explicar les coses, ja donava la sensació que el teníem a tocar, per tant, això va per mesos. Bé, si aquesta és l'esperança, l'altra és la vacunació. No parlem directament de la vacunació, de les vacunes, tot i que també ho tocarem, sinó de les variants, perquè el Josep Corbella té la banya posada amb aquesta qüestió des de... Sí, perquè fa dies i dies que el Josep Corbella està investigant sobre les diferents variants, i recordem que ara mateix en tenim... veig que aquí quatre, tot i que fins ara tenia coneixement de tres, veig que n'ha sorgit una nova. La variant del Regne Unit, aquesta que en principi era de la Gran Bretanya, que hi havia un cas, ja en tenim aquí un grapat. La variant sud-africana, de la que fa unes setmanes no en sabíem res, ara veurem què ens explica el Josep Corbella. La variant del Brasil i l'última, que és la variant de Califòrnia. A veure, anem a pams.
Pensava que volies parlar de bones notícies avui.
Bueno, la bona notícia no, era la... No, és la bona notícia és la del...
La pletidepsina.
Passa que tu... Clar... Aquí, senyor Corbella, vostè m'ha tret que això està en fase d'estar amb els ratolins, i jo pensava que estava la cosa més avançada. Per tant, diguéssim que m'ha frenat una mica la bona notícia, però per mi és una bona notícia. I ara anem amb el que seria una segona bona notícia. A veure, esperis.
En fi, vaig escolta, a buscar la meva... anem per les variants.
No, estava variants. Buscant a veure... Si... Mira, les vacunes. Sí. Després parlem de les vacunes, que sí. també són bones, hi ha bones
sí.
notícies.
Sí, les vacunes són la part bona.
Doncs miri, ja he trobat. I... Però primer, com que per ordre de guió van les variants, doncs anem amb les variants. Va. Després li preguntaré si les vacunes, diguéssim, podran també aturar-nos les diferents variants. Bueno, anem amb les variants. Tenim la variant del Regne Unit, la variant sud-africana, la variant del Brasil i aquesta nova, que jo desconeixia, que és la de Califòrnia. Per quina vol començar?
Fem-ho tot plegat.
Molt bé, perfecte.
I anem a veure. Mira, hem entrat en una nova fase de la pandèmia. I les variants ho canviaran tot. Vam dir fa unes setmanes que veiem sí. la llum al final del túnel.
Sí.
Ho vaig dir jo mateix. Doncs era un miratge. No hi ha llum al final del túnel. Això és a causa de les variants. I m'explico. Fins ara, la perspectiva era vacunaríem massivament contra la variant que tenim, la primera, la que està, la que és ara dominant, encara és ara dominant, i això ho liquidaríem entre la primavera, l'estiu, començaríem a deixar aquest malson enrere. Doncs bé, el que passa a partir d'ara és que hem vist, des de fa unes setmanes, d'això no n'érem conscients fa dos mesos, hem vist que el virus evoluciona. El virus està aprofitant totes les ocasions que té, doncs, per experimentar amb mutacions i per intentar trobar aquelles que el beneficien. I aquelles mutacions que beneficien el virus, en general, ens perjudiquen a nosaltres. I les mutacions que es converteixin en... les variants que es converteixin en dominants serà perquè són millors que el virus, pel virus, seran millors que l'anterior. Per tant, seran pitjors per nosaltres. Aleshores, què és el que pot beneficiar el virus? Per una banda, que la variant sigui més contagiosa. Això és el que estem veient amb la variant del Regne Unit, que és la que ara està començant a créixer, a expandir-se a tota Europa i a altres llocs del món.
I aquí també.
I aquí també.
Dir, perquè
també.
Fins ara semblava com si això fos dels anglesos, quan l'investigador Salvador Massip, recordo que ja va dir no badeu perquè la situació que tenim aquí us la trobareu vosaltres en unes setmanes.
Ens la trobarem probablement a la primera meitat de març, segona meitat de febrer, cap allà. Unes setmanes amunt o avall, però no falta gaire, no? Llavors, pot ser més contagiosa. També és possible que el virus l'ajudi al fet d'aprendre a esquivar el sistema immunitari humà. És a dir, que una defensa és una immunitat adquirida contra la variant anterior ja no sigui útil contra la variant posterior. I això és el que semblen ser capaces de fer la de Sud-àfrica i la del Brasil. A nosaltres ara el que més ens preocupa és la de...
La britànica.
La britànica, perquè és la més imminent. Mm-hmm. Però si ho penses fredament, la brasilera i la sud-africana són potencialment més perilloses, perquè no només són més contagioses, sinó que, a més, et podrien reinfectar persones que ja han passat la Covid, o fins i tot l'eficàcia de les vacunes podria ser limitada, no nul·la, però limitada amb aquestes variants.
Però aquestes dues variants, perdona, perdoni, Josep Corbella, o sigui, són minoritàries, són, o estem, diguéssim, amb la mateixa dinàmica que la britànica, és a dir, que es va expandint i ens podem trobar amb el mateix. És a dir, per posar un símil, no? O sigui, estaríem parlant d'un èbola que en el seu dia, és un exemple, que va arribar fins i tot a Espanya, però en casos puntuals va poder controlar, o estem parlant d'una variant que pot passar com la britànica, que es veia molt llunyana i ja la tenim aquí, i la britànica, doncs, el que deia Salvador Massip, que acabaria dominant en el territori espanyol. D'aquestes dues que vostè en parla, la sud-africana i la del Brasil, pot passar el mateix o són casos diferents?
No, totes són equivalents. Cap és com un èbola. Totes són coronavirus, SARS-CoV-2, respiratoris. El que ha passat és que han sorgit a llocs diferents. Una s'ha identificat primer al Regne Unit i allà s'ha convertit en dominant. Una altra es va identificar primer a Sud-àfrica i allà es van convertir en dominant. I una altra a Manaus, a l'estat de l'Amazònia, al Brasil, i allà s'ha convertit en dominant. No s'han trobat entre elles, encara no han competit entre elles, i quan coincideixin veurem quina es converteix en dominant de les tres. És possible que n'hi hagi d'altres, perquè quan un pensa què és el que pot afavorir l'aparició de variants noves del virus, doncs és allà on hi ha molta transmissió, molta activitat del virus. I hi ha llocs que no tenen la mateixa capacitat de seqüenciar del Regne Unit o de Sud-àfrica, on es fa molta seqüenciació, però que hi ha hagut moltes oportunitats perquè el virus evolucionés. Potser en aquest moment han aparegut variants a Iran o al Perú o a la Índia o al Pakistan o altres llocs i estan expandint-se i simplement no s'han trobat. Aleshores, o fins i tot... en fi, deixem-ho aquí per ara. Aleshores, hem entrat en una dinàmica on no és el que ens pensàvem fa dos mesos, de dir, això vacunarem massivament contra el virus, contra aquest que tenim ara, que no pensem que era el definitiu, i això ho eliminarem. No. El que hem vist ara és que el virus evoluciona i apareixen noves variants que cada una pot ser més perillosa que l'anterior. Aleshores, entrem en una veritable carrera entre la immunització que hem intentat aconseguir amb vacunes i l'evolució del virus.
I aquesta variant de Califòrnia, què en sabem? Perquè, clar, aquesta és nova.
No l'he mirat en detall, no ho sé.
però s'incorpora també a la llista de variants.
Sí, a veure, de variants en sortiran moltes a tot arreu. No totes tenen per què ser perilloses. El que passa és que quan en un lloc donat et trobes un increment de casos vinculat a una nova variant del virus amb unes característiques genòmiques particulars, és motiu per investigar-ho, però jo no he mirat concretament la de Califòrnia, quines característiques té.
La causa d'aquesta forta expansió del coronavirus que s'està registrant aquest mes de gener podria ser que ja, diguéssim, comença a marcar territori la variant britànica, és a dir, que comença a estar més implementada del que pensem?
Vols dir la península ibèrica, Espanya?
Bueno, vull dir Catalunya, vull dir Espanya, perquè, clar, aquest augment, de cop i volta, les enquestes s'han enfilat, les estadístiques s'han començat a enfilar, i Espanya ja passa a ser un dels països ara mateix, crec que és Europa, on hi ha més progressió i més contagi.
Sí, no, en aquest moment, el que tenim a Espanya i a Catalunya, concretament, són els efectes de... del Nadal,
sí, però
els efectes que venen...
Avui llegia que hi ha gent que diu que això, clar, que ja ha passat un mes del Nadal.
Sí, 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 anem a veure.
No, però...
La variant britànica...
Gent que no és especialista, el comentari, que alguns deien que com pot ser aquestes dades, que ja fa un mes del Nadal, però potser és que el timing és aquest.
Mira, aclarim dues coses. Per una banda, la variant britànica... Espanya ara està entorn del 5% dels casos. Per tant, és minoritària, per tant, encara no explica el gruix de la situació epidemiològica actual. Què explica la situació epidemiològica actual? Que la tercera onada va començar a créixer a partir del pont de la Constitució, on vam ser totes les comunitats, molt laxes. Aquest increment es va produir des d'un nivell molt més alt que quan va començar la segona onada. Per tant, va arribar molt més amunt. I les mesures de contenció van ser molt més laxes que en onades anteriors. Aleshores, si tens una onada més alta i uns dics de contenció més baixos, et desborda més. I això és el que ha passat amb tota la tercera onada, tot el mes de desembre i tots els Nadals fins al dia de Reis. Això ha desbordat més, per tant, costa més de fer-ho baixar. Quan s'aproven les mesures, es posen en marxa les mesures de contenció de l'epidèmia a partir del dia 7 de gener, que és quan es van reforçar, pocs dies després, això, lògicament, ha tornat a baixar. El que és a Catalunya, es va veure que el pic va quedar enrere aproximadament el 12-13 de gener, i al conjunt d'Espanya entorn del 17 de gener. Per tant, sí que està baixant. Quan diuen, és que estem molt malament i han passat gairebé dues setmanes i mitja des del dia de Reis. És veritat, han passat dues setmanes i mitja, estem molt malament en hospitalitzacions. I estem malament en nombre de casos perquè estem baixant des de molt amunt. Estem baixant, però estem a molta altitud. O sigui, quan arribes al cim de la pica... Baixes des de 3.143 metres, per tant, comences a baixar, però encara estàs a 3.100. Doncs això és el que ens passa. Tenim molts, molts casos, perquè tenim molts d'acumulats, però estem ja en descens.
Bé, quan ha entrat el Josep Corbella, primer he tingut una conversa on he vist la Xènia Globo, la nostra productora i coordinadora del programa, que ha entrat amb una cara que m'ha dit, no estic molt animada. Jo li he dit, home, però s'ha d'estar animada, perquè fins i tot acabava de llegir un titular, concretament al diari El País, d'un científic espanyol que es diu Juan Fueyo, que ha fet un llibre que es diu Viral, que sí que posa en atenció, fa un toc d'atenció amb la propera pandèmia, que, però no parla de l'actual. Ell parla de la propera, que, en fi, que pot tenir propietats com la de la verola o de la polio. Però ell diu que el titular diu és «Conseguiremos que este virus sea historia antes del verano». I jo li he traslladat aquesta pregunta al Josep Corbella i ara m'agradaria saber la resposta, però ja amb el micro obert. Aconseguirem que aquest virus sigui història, com diu el científic Juan Fueyo, abans de l'estiu?
Mira, en el moment en què el doctor Fueyo, o senyor Fueyo, no el conec personalment, en el moment en què ell va escriure el llibre...
Sí.
Que això deu ser, si ja s'acaba d'editar, doncs devia ser l'últim trimestre del 2020, jo hauria dit el mateix. I, de fet, ho vaig dir i em vaig equivocar. No serà història abans de l'estiu, perquè precisament han aparegut aquestes noves variants. Tant de bo m'equivoqui, tant de bo tingui raó el Juan Fueyo, però amb el que sabem avui dia de com apareixen les noves variants, el que ens trobarem, el que et deia abans del que no hi ha llum al final del túnel, que era un miratge, és perquè esperàvem deixar això enrere a final de primavera, començament d'estiu, i tornar a veure la llum. Doncs això serà més aviat. Saps com vas a la Vall d'Aran i passes per aquella...
El túnel, túnel de Viella.
Perdona, és la Vall d'Aran, ara no sé si...
On vols anar?
crec que és a la Vall d'Aran, que hi ha un lloc...
Deixen de pau, no? Tu dices...
Que comences a passar túnels.
Sí,
túnels,
sí. Que
entre, final, surts, que, entre surts, entre surts,
sí,
entre surts.
Que al final arribes al de Viella,
exacte,
que és el que feia... Quan eres petit és el que feia il·lusió arribar, que era el llarg, perquè anaves comptant els segons de túnel, no? Ho havíeu fet mai, això? Sí, arribaves al túnel i aleshores comptaves un, dos, tres, i era el més llarg, sí, sí.
També lo que llevem a poc a poc.
Sí, doncs... Àlex, si et permets, sí, pots estar calladet, que sí, sí, la gent sí, ja està de tu fins al...
Però ha visto lo que decía el Corbella, está... ha venido a las mismas. Esto es muy serio. El Corbella ha venido a las mías. Esto
sí,
muy
sí, però
serio.
És que fa ja mesos i mesos que estem parlant del tema, no ara. Bueno, digues, digues.
Doncs
perdona.
Això serà entrar al túnel, sortir, tornar a entrar, tornar a sortir, perquè si van apareixent noves variants, això no és una epidèmia que anem a deixar enrere en qüestió de mesos, ens condicionarà durant anys, possiblement.
I les vacunes serviran per aquestes variants? Perquè, per exemple, els d'AstraZeneca deien que ells estan treballant amb la variant britànica perquè, fins i tot aquí en parlava i en Basté, fent variacions amb la vacuna, com es fa amb la grip, doncs es pot aturar les variants del coronavirus.
Les vacunes que fins ara ens pensàvem que eren la resposta, la solució, possiblement seran part de la resposta, però no seran la solució completa. Aleshores, contra les variants, contra la variant britànica,
sí,
les vacunes que s'ha mirat si funcionen, que són les de Pfizer i la de Moderna, les dues que estan aprovades aquí, les dues funcionen. Contra la variant sud-africana, que ho ha mirat només la de Moderna, si no vaig errat, si la de Moderna, funciona poc. No ha dit que funcioni zero, sinó que la quantitat d'anticossos que neutralitzants que genera es redueixen a una sisena part. Per tant, potser l'eficàcia no sigui nul·la, però sigui més baixa. El que tenen d'avantatge aquestes vacunes de Pfizer i de Moderna és que són d'una nova tecnologia, que són d'ARN missatger. I aquesta tecnologia és molt àgil, és flexible i permet adaptar la vacuna ràpidament per adaptar-la a les noves variants. Aquesta història de les vacunes d'ARN missatger són el gran èxit científic fins ara de la història de la Covid. Són un abans i un després en la història de la vacunologia. I si hi ha variants que apareixen i s'escapen de la vacuna actual, es poden adaptar les vacunes ràpidament, en qüestió de mesos, setmanes, més assajos, acaben sent mesos, per tenir-les disponibles. Per tant, les vacunes seguiran sent una eina molt important de protecció contra la Covid.
Per tant, la gent que ara mateix... perquè avui, per exemple, parlava aquí a la redacció, hi ha gent que vol ser optimista i ja parlen de què fer a l'estiu.
Bé,
clar, jo no sé ni què faré el cap de setmana, aquest cap de setmana, però aquí hi havia com una mena de... No, hem de mirar endavant, hem de ser optimistes, ens hem de treure clixés, i ja la persona amb la que parlava deia, jo i amb la meva parella ja estem parlant de què farem a l'estiu, on anirem de viatge. Pensava, carai, sí que va llançada aquesta dona.
Home, jo fa unes setmanes ho pensava, però ara, amb les noves variants, novament, hi ha un element d'imprevisibilitat que fa que sigui... absolutament impossible de predir amb garanties què passarà a l'estiu i on serem a l'estiu. Hi ha un exemple, que és els Jocs de Tòquio. Els Jocs de Tòquio, fins fa res, fins Nadals, tothom estava convençut,
sí,
que es farien.
Bueno, perdona, no cal anar molt lluny. Juan Antonio Samaranch, vicepresident del Comitè Olímpic, el fill, va dir en declaracions al Larguero de la cadena SER que, bueno, que faran tot el possible perquè aquest estiu es puguin fer els Jocs Olímpics. El tenim, el document? Doncs no el tenim. Bueno, doncs va dir això.
Doncs bé, els Jocs de Tòquio són un exemple. Què hem après amb la pandèmia fins ara? Que els grans esdeveniments, sí, esportius que tenen el gruix de la seva audiència per televisió, sigui futbol, sigui Fórmula 1, sigui fins i tot el Tour de França, es poden fer. I això feia suposar que els Jocs de Tòquio es podrien fer sense problemes. Apareixen les noves variants. Què aporten les variants? Aporten incertesa. I la incertesa és el pitjor enemic quan vols fer... Quan organitzes un gran esdeveniment com uns Jocs Olímpics, perquè l'últim que vols és tenir-ho tot preparat, organitzar-ho tot perfectament i haver-ho de suspendre a l'últim moment. I a més, en el moment actual, que la població del Japó, la població de Tòquio, no està gaire pels Jocs, sinó que més aviat és reàcia, que és previsible que passi, que s'acabin cancel·lant.
Pues escolta, ara sí que podem disposar del document de Juan Antonio Samaranch i deia això.
Lo importante nosotros creemos es que hay que intentar celebrar los Juegos si se pueden celebrar. lo vamos a intentar a toda costa. Si será con más público o con menos público, con restricciones mayores o menores en la Villa Olímpica, todo esto dependerá en su momento, a medida que se acerque el momento, dependerá de verdad de cuál es la situación de la pandemia.
Bueno, el que deies, veurem la situació de la pandèmia, no?
Aquí la clau és que la decisió s'ha de prendre amb mesos d'antelació. I si amb mesos d'antelació hi ha molta incertesa, el més prudent per part de l'organització és no fer-los. Uh-huh. Això no vol dir que no es puguin fer. Igual després arribem al mes de juliol i diem, doncs s'haurien pogut fer, és possible. Però si s'ha de decidir amb molts mesos d'antelació, ja les noves variants afegeixen un element d'incertesa que fa que tot sigui més difícil de gestionar.
Doncs incertesa, que seria de moment la paraula que podríem fer com a resultant d'aquest 2021. Josep, digues.
Una última cosa que voldria dir sobre la variant britànica, que és la que ve. Què podem fer per prevenir-la? El mateix que contra la variant actual. Les mesures de distància, mascareta, ventilació, rentat de mans, són eficaces. El que hem vist al Regne Unit és que el risc de contagi augmenta, però la gran majoria de persones, fins i tot de contactes estrets de casos positius, la gran majoria no es contagia. Per què no? Perquè aplica mesures de prevenció. Per tant, si apliquem bé les mesures de prevenció, si som prou acurats, no trobava l'adjectiu, gràcies, és el millor que podem fer per no donar-li oportunitats al virus.
Doncs ja ho sabeu, el que deia l'Àlex, no?
Que macho, me agita la boca.
Mascareta...
Yo, José Ramón, tengo un amigo de la ambulancia que me ha dicho
lo mismo
que
le he explicat avui, he estat comentant la jurada.
Sí, sí, me ha dicho lo que decía el Corbella, limpiarse las manos, distancia y mascarilla sobre todo.
Saps a qui li cabus molt bé? Que li agrada molt la teva col·laboració. I, bueno, quan vens al programa, és a Montse Llussà.
Sí,
realment li generes...
A mi no, a ella me cae muy bien.
Em genera una cosa que no puc definir.
Qué maja, yo también, yo te aprecio un montón, ¿eh? Oye, yo contigo, vamos, o sea, distancia...
He dit que no ho puc definir, no que sigui positiu. He dit que no ho puc definir.
Farem un Nespresso i tornem en 2 minuts. Serà la manera de posar, diguéssim, un tall a aquest interval. Ara tornem.